Els residents d'Andratx també han reduït de manera destacada els seus moviments cap a altres indrets de l'illa. Així, hem arribat a les 8 i 4 minuts. Actualitzem notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Bon vespre, benvinguts a una nova edició d'Equip de Guàrdia, el magazín nocturn de la ràdio, que en aquests dies de confinament, temps de confinament, en aquest mes de confinament, ja us ha acompanyat de dilluns a divendres i de 8 a 10. Des de dilluns i fins demà divendres us oferirem, us estem oferint, eines que creiem que fan més senzill aquest confinament. També estem intentant donar veu a col·lectius que solen estar silenciats. Som i serem optimistes i crítics. Primer de tot, fem una ullada a un altre país. Avui connectarem amb dues persones. Veurem que a Nicaragua el govern ha pres menys mesures restrictives que la majoria d'estats. Però la seva situació és molt peculiar i ja veureu que els punts de vista de les persones estan molt polaritzats. També coneixerem com ha canviat el dia a dia dels residents dels pisos tutelats que Madip Esment té a Palma. Comprovarem que els monitors tenen més feina que mai i que això està sent... Ells són un dels col·lectius que més s'està exposant a la pandèmia. El nostre expert en sèries, Guillem Iniesta, no ens ha volgut desvetllar quin és el show d'avui. Segur que ens sorprèn i que és una sèrie de les bones, si no, no ho faríem. Tancarem avui també l'espai dedicat a educació. Serà una conversa a tres bandes amb dues professionals molt compromeses. Elles estan comprovant que l'escola virtual no és la solució per a molts infants. Ens explicaran per què. Acabarem la primera hora amb una poesia d'un autor de les Illes Balears i obrirem la segona amb na Marta Zein. Avui ella vol parlar de com narrar-nos els comiats, com enfrontar-nos a la fi d'una relació. La iniciativa cultural del dia és cinematogràfica. Moltes sales s'han tornat virtuals i estan fent tot el possible per mantenir-se dretes i obrir ben aviat. Cine Ciutat ha estat la nostra elecció. Després rebrem la visita d'en Artur. Què fa en Artur? Avui ens proposa revelar què són els ritmes circadians. Segur que ho sabeu, però el nom és un poc estrany. Tot és molt més senzill. Més tard, en Jesús Iglesias posarà la punta econòmica al programa. Ja ho sabeu, ell és l'artífex del blog Menos es Más. I és imprescindible per saber com es pot canviar aquest món. Reflexions, propostes, músiques i, evidentment, una meditació. En Jordi Caballero ens proposa avui una visualització. Tot això serà possible perquè al control tècnic hi tenim en Miquel Soler i després vindrà en Facundo Tenaglia. A la producció executiva, no et moguis, Ferran Vallès, per favor, ets imprescindible. Rebeu també una salutació de qui us parla, Mireia Balasca.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Avui tornem al continent americà per conèixer com estan vivint la pandèmia a Nicaragua. Avui donem un vot fins a Centroamèrica. Com segurament sabreu, el govern d'aquest país no ha decretat un confinament total. No ha tancat ni ses escoles ni ses universitats. Les xifres oficials parlen de només una persona morta i menys de 20 contagiats. però bona part de la societat no s'ho acaba de creure, no hi confia, en el govern. Les opinions estan molt polaritzades i ho hem comprovat. Hem pogut contactar amb dues persones. Una és periodista, nom Jorge Isaac Delgado, i ell també fa feina amb una ràdio. Defensa el discurs oficial. L'altre testimoni és una dona, una jove metgessa, que ens ha demanat que no revelem el seu nom, però ha volgut explicar-nos què és el que està passant. Li hem posat un nom fictici i li direm Maria. A Nicaragua fa 25 dies que es va donar el primer cas oficial de coronavirus. Les mesures del govern, per alguns, han estat considerades molt laxes. Na Maria creu que s'hauria d'haver optat, com a la majoria de països, per un distanciament social.
Las medidas que ha tomado el gobierno han sido en la frontera terrestre, enviando personal de salud a chequear a los ciudadanos que van entrando, a chequearles la temperatura, a que vengan sin síntomas del COVID. La otra medida que ha tomado, así también la tomaron en los aeropuertos, la otra medida que ha tomado el gobierno ha sido enviar brigadas de salud a las casas, a ver el estado de la población. No han tomado medidas de distanciamiento social, ya que el gobierno sigue ahorita que fue la Semana Santa, invitaron a que las personas se aglomeren, que las personas sigan visitando los lugares turísticos, que la gente siga yendo a las actividades religiosas.
Aquesta és l'opinió d'Anna Maria, i si escoltem què en diu en Jorge Isaac Delgado, el periodista, en veureu que considera que la feina que està fent el Ministeri de Sanitat, que ells sovint s'hi adrecen com el MINSA, és molt correcta.
Des de que se reportó el primer caso de coronavirus en Nicaragua, gran parte de la población entró en temor, en miedo, pero esto se ha venido contrarrestando con la información oportuna, con las visitas casa a casa, también con las información que da el gobierno a través de sus reportes oficiales que se hacen 2 a 3 al día, y también con las campañas de prevención que ha desplegado el gobierno a través de medios de comunicación.
Els partits de l'oposició i una part de la societat civil clamen per més mesures. Asseguren que les xifres de morts infectats són molt majors. Un dels arguments en els quals es recolzen és en el fet en que a Cuba la malaltia ha arribat, i ho ha fet també, a través de ciutadans de Nicaragua. Això no acaba de casar, segons algunes persones, amb la teoria d'aquest tancament total de fronteres que el govern va decretar fa un mes. Primer, escoltarem Ana Maria i després Ana Jorge.
Hay mucha población que no está muy crédula de los reportes que el MINSA está dando acerca de la cantidad de casos. ¿Por qué? Porque no son muy claros los reportes, no son muy definidos. Lo otro es que también Cuba ha reportado algunos casos importados de Nicaragua, y eso la población no se explica cómo. Si supuestamente el MINSA ha dicho que no hay contagio local, entonces no sabemos cómo llega a Cuba reportes de aquí de Nicaragua, de reportes de cubanos contagiados en Nicaragua. Eso me parece que eso crea desconfianza. También la ausencia de las autoridades. El presidente no se ha pronunciado desde que inició la pandemia. Hemos visto que en todos los países los ministros, los presidentes se han pronunciado ante tal gravedad, y aquí en Nicaragua hemos visto ausencia de esas autoridades.
Por ejemplo, se ha hablado de que el gobierno está mintiendo en las cifras. Se ha hablado de una cantidad de cientos y cientos de personas contagiadas de coronavirus. Se ha reportado muerte de ciudadanos a causa del virus. muertes que no existen y no han sido reconocidas ni por el sistema centroamericano, ni por la OMS, ni por el mismo gobierno, porque no existen.
Ara comprovarem que pel que fa a la sanitat, les seves opinions també difereixen molt. Mentre en Jorge Isaac Delgado considera que és una de les seves fortaleses, allò que diu na Maria és que tenen problemes molt bàsics, com per exemple l'accés a l'aigua potable. I clar, això no fa possible que es compleixin les mínimes mesures d'higiene.
Entonces la estrategia ha sido el control, la detección temprana y brindar información oportuna a la población, información, orientar, educar. Ha sido, es una parte bastante importante que se ha articulado. Y esto también se han hecho lo que se llaman brigadas populares de salud, encabezadas por personal del MINSA, que es el Ministerio de Salud, en nuestro país. Y esta ha sido una de las principales estrategias para la contención de la epidemia.
Situación de la sanidad pública, me parece que el problema es el agua. Hay lugares, hay sectores donde no llega el agua todo el día. Hay mucha deficiencia en lo que es en el servicio de agua potable, que es básico para mantener las casas limpias y estarse lavando las manos. Lo otro es también hay un problema de basura. No todos los lugares llega el servicio de recolección de basura.
Una altra de les qüestions per les quals els hi han demanat és per l'impacte econòmic que està tenint, no? Perquè al cap i a la fi sí que hi ha hagut una aturada en el país. Encara que no tothom està confinat, moltes persones han pres la iniciativa.
La pandèmia tiene su impacto negativo para estas personas. Por ejemplo, la semana pasada, que fue la semana mayor, la Semana Santa, generalmente son miles de nicaragüenses que van a visitar centros turísticos, balnearios, y estos espacios son espacios que aprovecha gran parte de la población para realizar sus ventas. Pues este año, ese porcentaje de población que visita playas y centros turísticos bajó considerablemente, y esto es un aspecto negativo o que influye negativamente en las ventas que pueda hacer esta población.
La vida prácticamente nos ha cambiado a todos con esto, porque nosotros que tomamos la medida, yo he tomado mi medida de distanciamiento social de manera particular, entonces sí estoy guardando el distanciamiento, entonces hemos visto menos a nuestras familias que viven en otras ciudades. Me gustaba hacer actividades al aire libre, salir a hacer deporte y no hemos salido, hemos cancelado esas actividades de grupo. En lo que respecta a mis hijas, están aquí en la casa, no están yendo, mi hija la mayor está en universidad y no está yendo, la menor, a pesar de que no han suspendido las clases, yo no le envío a la escuela.
També els hem demanat com ha canviat la seva activitat laboral i podrem comprovar que també ells han pres decisions bastant diferents.
Un cambio drástico. Yo trabajo con pacientes en particular y he tenido que disminuir el trabajo. Estoy atendiendo a los pacientes con más distancia, con más cuido, tengo que redoblar la protección.
Te cuento que yo trabajo en radio, lo estoy haciendo desde la casa, desde el hogar. Acá produzco notas, información para radio periódicos, micronoticieros que estamos haciendo. Por lo tanto, salgo a hacer algunas coberturas. En la calle la gente circula con toda normalidad, algunos protegidos con mascarilla, otras personas circulan con toda normalidad, y es porque deben de salir a trabajar, hay que salir a trabajar, entonces salimos.
Des d'aquí, des d'IB3 Ràdio, vull agrair a en Jorge, a Ana Maria i a en Samir, que és la persona que ens ha fet d'intermediària, el seu testimoni, perquè realment és molt valuós. Moltes gràcies. Vulnerables ho som tots, però hi ha algunes persones que ho són una mica més que altres. Al llarg d'aquests dies hem comprovat que hi ha desenes d'homes i dones que els donen suport. El tercer sector no s'ha arronsat gens davant d'aquesta crisi. Al contrari, s'ha organitzat i el nombre de voluntaris en algunes entitats ha crescut moltíssim. Fins avui hem parlat de persones majors, persones amb malalties mentals, psicòlegs experts en dol, en angoixa, i avui canviem de col·lectiu. Els residents dels habitatges de Madrid Esment són els protagonistes d'aquesta secció d'avui. I per saber com els ha canviat la vida, tenim a l'altra banda del fil telefònic a Carlota Luna, que és responsable dels habitatges del carrer Bosch de Palma, que té la Fundació. Bon vespre, Carlota, i moltíssimes gràcies per ser-hi.
Hola, bon vespre, Maria, què tal?
Molt bé. Si t'apareix un poc, ens situam. Ens fas una mica un recordatori de quines són, quins col·lectius integren a Madrid Esment, perquè n'hi ha uns quants diversos, si ens els pots enumerar, perquè mos situem tots.
Sí, mira, a Madrid Esment, sobretot, fa feina amb persones amb discapacitat intel·lectual. ¿Vale? Després hi ha persones que a part també tenen una malaltia mental, ¿vale? Però sobretot la base és persones amb discapacitat.
Uh-huh. I algunes d'aquestes persones viuen en pisos tutelats.
Exacte, estan a habitatges tutelats, que és un dels serveis que ofereix a Madrid. És un servei que està concertat per IMAS i bé, viuen persones amb discapacitat intel·lectual, totes elles són majors d'edat.
Uh-huh. I tu fas feina en un d'aquests pisos, ets cap de monitors. Explica'ns un poc quina és la vostra feina, la teva, uh-huh. i què ha suposat per vosaltres el confinament? Perquè ha canviat, ha variat.
Exacte, sí, ha canviat bastant, la veritat. Mira, nosaltres el que feim és... Bé, som un equip de professionals que ens encarreguem de donar suport a les activitats diàries, ens adaptem a les necessitats de cada persona i fomentant l'autonomia d'aquestes persones que viuen a l'habitatge. A més, inclús la cura personal, administració econòmica, seguiment de salut, adaptacions tecnològiques i també fer que les persones participin en els recursos comunitaris, no? Uh-huh. Això és un poc el nostre dia a dia, no? Es basem en aquestes tasques. Clar, amb aquest tema del confinament, el que és l'organització ha canviat totalment, no? Perquè de sobte comença a haver un munt de casos a Madrid i al País Basc, i aleshores la Fundació pren una sèrie de mesures, entre elles tanca els serveis de dia, ho fa, crec, si no vaig errar, de dia 11, ho comuniquen a les famílies i a les persones, i a partir d'aquest dia les persones que estan en els habitatges tutelats no poden anar als serveis de dia. Què passa? Uh-huh. Que s'ha de reorganitzar tot el servei, no? Aleshores, gràcies a la implicació i la flexibilitat dels professionals que fan feina, hem aconseguit muntar un sistema de torns estable per poder atendre aquestes persones durant les 24 hores, no?
Us fa falta més gent, per tant. Si abans éreu, m'estic inventant, si abans éreu 3 monitors o 4 persones, ara no vos basta amb 4.
Clar, en un principi no bastava, però els monitors dels tallers ocupacionals i monitors que també estan a uns altres serveis, ens estan ajudant, fent tons uh-huh. també les vivendes, clar, uh-huh. perquè inicialment no bastava, però com s'han tancat els tallers ocupacionals, molts dels monitors han estat d'acord en venir a fer feina a les vivendes i així poder cobrir les 24 hores i estar a la disposició de les persones.
Clar, una de les coses més difícils, Carlota, em vas explicar ahir mateix, era que hi ha persones que tu els hi expliques el que està passant, però no ho entenen.
Clar, és que...
Per què has estat tancat a casa, no? No és molt normal que t'obliguin a estar tancat a casa durant un mes.
Exacte, imagina't, no? O sigui, hi ha persones que tenen un nivell cognitiu a lo millor més baix, no? Aleshores, aquest concepte de que te diuen que hi ha un virus és com molt abstracte, no? Perquè te diuen que hi ha un virus, no es veu, i que per no posar-nos malalt no podem sortir al carrer. Que ens hem de quedar a casa, que no podem veure els nostres familiars ni els nostres amics, se mos romp totalment la rutina diària que tenim muntada, no? I a més estem allà els professionals, diguem, recordant de mantenir la mesura, no? de seguretat, perquè hem de garantir la salut de les persones, no? Aleshores estem allà els professionals també rentant, que som uns paranoics ja de la neteja i tal, clar. Imagina't, no? Quina situació de sobte, del dia a la nit, tota la teva organització diària canvia totalment, no? I sobretot això, que com és algo que no es veu, és com encara se fa una mica més difícil. Però també he de dir, Mireia, que admirablement hi ha persones que ho duen superbé, eh? Sí. Jo me fan ballar, la veritat,
tots estem aprenent de moltes persones, no? Mares i pares aprenem dels infants, de com estan duint, amb quina serenor o el manco fins les primeres setmanes han dut aquest tema. Clar, jo pensava, Ventura, Carlota, hi ha persones però que tenen les emocions a flor de pell i quan et veuen, si abans t'abraçaven això, per ells els hi deu costar molt haver-se de reprimir aquest instint, no? Perquè vosaltres no viviu amb ells, pràcticament.
Clar, per exemple, bé, en el meu cas, jo fa 10 anys, no? Que estic de monitor en el pis, tenc companys que també duen 9 anys, 17 anys, imagina't, o sigui, vulguis que no, hi ha un vincle, a pesar que siguis un professional, hi ha un vincle darrere de tot això. I clar, és difícil, no? Jo l'altre dia hi vaig anar i, Carlota, que jo just tot això me va agafar de vacances i quan me vaig atracar era, Carlota, dic, ai, no vols donar una abraçada, no? Quan passi tot. I clar, se fa un poc complicat, no? I sobretot algunes persones es no poden veure en el seu familiar, que per sort a dia d'avui tenim la tecnologia i assisteix a les videotrucades i almenys això t'atraca una micona més, no?, en els familiars, encara que no els ho puguis veure, i facilita bastant, també.
Mm-hmm. Ells, en aquest confinament, una pregunta molt senzilla, poden anar a comprar? Vull dir, estan confinats, però les persones tenim... Evidentment, pots anar a comprar, és una cosa que sí que se't permet. Ells també ho fan? O això no. És una cosa que feis valtos i, per tant, el seu confinament és com el dels infants, no?, que no poden ni sortir a tirar els fems.
Clar, nosaltres per garantir una seguretat no estem intentant que no surtin, no? Perquè clar, ells comparteixen, com són habitatges tutelats, no viuen tots sols, comparteixen amb més companys. O sigui, és evitar riscos i estem evitant fins i tot els professionals que surtin a comprar. De fet, ens hem posat en contacte amb proveïdors i fent les compres perquè ens duguin les compres a casa i així fins i tot els professionals no trepitgen el carrer. I és que és una manera d'evitar riscos. No ens podem permetre de que per anar a comprar qualcú es pugui contagiar, no? I després contagiar la resta dels companys. O sigui que se fa tot el possible per minimitzar riscos.
Ets conscient, supòs, que el tercer sector està donant exemple. No només a Mallorca, no només a les Illes, a tot l'Estat.
Sí.
Les persones que estàu al darrere fent feina.
Sí, s'ha de donar exemple, no? És que si no...
Digue'm-nos, què t'aporta a tu fer feina amb aquestes persones?
Què m'aporta? Doncs moltes coses. La veritat, aprens molt, aprens molt. Jo, sobretot ara, que està passant tot això, bé, ho acabo de dir fa 2 minuts, però jo m'assembla envidiable, no?, que ho duguin tan bé, que estiguin tan tranquils, supos que també que confien en nosaltres, no?, per lo que t'he dit també, que t'estan dient ara que hi ha un virus, que podrien dir-te que m'estàs contant, no? I aquesta confiança que han depositat en els professionals i la veritat que t'ensenyen moltes coses. Jo m'estan ensenyant que se pot dur bé encara que d'estar a casa. I això que encara nosaltres podem sortir per demanar a fer feina, no? I tenim aquest moment de desplaçar-nos. Però imagina't ells que ja duen, que ja ha perdut el compte, 30 i pico de dies.
Sí, des del, bueno, des de sota l'arma, des de dia 14.
Sí, i d'ells dia 12, perquè m'ha dit va prendre mesures tot d'una que la situació va començar a desmadrar un poc, no?, per dir. I que ells fins i tot se varen adelantar per intentar curar-se en salut i evitar posar en risc a les persones.
Carlota Luna, treballadora d'Amadip Esment, concretament dels pisos tutelats. Moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Ha estat un plaer parlar amb tu.
A vosaltres, per escoltar-me. Igualment.
Adéu.
Adéu, gràcies.
Fem ara una petita pausa musical, i és que tal dia com avui, el 1964, els Beatles gravaven el tema A Hard Day's Night, una composició d'en John Lennon. La inclourien en la pel·lícula que estàvem preparant. Ara mateix l'escoltam. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Durant el confinament, la Fundació Bit ha creat un mapa interactiu perquè tothom pugui conèixer en un sol clic els negocis de proximitat que segueixen oferint els seus productes.
Laboratori que fins fa unes setmanes fabricaven productes de cosmètica natural com sabons i gels, ara produeixen una lesió desinfectant.
Una situació que els ha fet buscar alternatives per accedir als seus clients. Un exemple és un servei de reserva de gènere fresc a través de WhatsApp.
Un grup d'empresaris i clubs socials s'han unit per demanar a la ciutadania que porti tot el material que pugui ser d'ajuda per al personal sanitari.
S'han posat a disposició de les autoritats per ajudar a pal·liar la pandèmia.
Vam intentar oferir el Dits Hotel, ja que està tancat, per si volen fer quarantenes de...
Per evitar els desplaçaments entre les pitiuses, que han de fer els metges i sanitaris que viuen a Eivissa, però que fan feina a l'Hospital de Formentera, s'ha decidit cedir-los allotjament a Vigo.
IB3 Ràdio és informació.
Mira, després de 7 mesos d'estar tancat, ja vaig xerrant amb sus ases, mos entenem, hem descobert un nou llenguatge. Mirau.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Mira, som un crac, tios.
IV3 Ràdio. A Ciutadella 100.9.
Ja sabeu que aquesta setmana, equip de Guàrdia, tirem de sèries amb en Guillem Iniesta. Ahir ens proposava acostar-nos al fantàstic, a un homenatge dels anys 80, Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg. I avui, Guillem, que no sabem, jo, que jo no sé de què xerres avui. Això no se fa.
Hola. Hola, Mireia.
Què tal?
Hola, què tal?
Què passa avui?
Doncs
que no, no...
res, mira, estic preparant un còctel avui.
Ah,
potser
mira.
Potser és massa aviat, però bé, sí, estic preparant un còctel
bé,
molt senzill, eh?
Tardeo.
Bueno, sí.
Les 8 del vespre ja no és tard per això, home.
Bueno, abans de sopar per posar-se una mica alegre. Doncs mira, t'explico molt ràpidament.
Digue'm.
És un licor oriental, d'acord? I té dos ingredients principals. Té una mica de The Walking Dead i unes pinzellades de Jocs de Trons. Que coneixes, aquest còctel?
No, però això de Joc de Trons a mi m'ha agradat.
Sí?
Sí,
doncs mira,
sí. De què parlam?
Mira, aquest còctel serialitzat es diu Kingdom.
¿Cuántos cadáveres crees que hay en el fondo de este estanque? Llegará el día en el que nadie podrá decir ni una palabra sobre los muertos que he tirado en este estanque. Para eso sirve el poder.
He visto un monstruo horrible dentro del palacio. ¿Dónde habéis llevado a mi padre? Debo averiguar qué es lo que ha pasado con mi padre.
Parece que aquí ha ocurrido una auténtica desgracia.
Los muertos reviven, transformados en monstruos. No tardarán en despertar.
Ara entenc el còctel. Ara entenem tots el còctel.
Uau, que potent, eh? Doncs sí.
Sí.
Mira, aquesta és la sèrie menys coneguda de les que porto aquesta setmana.
Ahà. Vale?
Però això no vol dir que sigui dolenta. No, no, què va?
No, no.
És potser de les més potents, una amb el Visitante. Aquesta sèrie és sudcoreana, val?
Mm-hmm.
Llavors sí. Et preguntaràs, però ben bé de què va això, no?
Sí, he vist el tràiler, no queda molt clar, és com una barreja, és molt fosca, Pantura. És l'únic que potser no... És una sèrie molt fosca.
Bueno, és
però
una mica com...
De bona factura.
En aquest sentit, és una mica com el Visitante. Però les dues tenen com a nexe comú que estan molt ben treballades, amb un ritme lent, amb unes interpretacions boníssimes. Però això passa a la dinastia mitjaval de Joseon, a Corea del Sud.
Sí.
I el prisma inicial és l'emperador, el rei, està malalt, val? I la població no sap què és el que li passa. I llavors el príncep hereu vol anar a veure el seu pare, però no li deixen. Val? Per què no li deixen? El rei està casat amb una noia més jove que resulta que és la filla del primer ministre, que no té molt bones intencions. Llavors, com que la reina està embarassada, el que volen és que hereti a l'imperi aquell nou nadó. I no
el joc de trons total. Sí, ara entenem tota la relació.
Exacte. Llavors aquí hi ha unes trames de burgesos i tal, que està molt ben treballat. De fet, els dos primers capítols, el que passa després és que no se sap que està malalt perquè realment el que li passa és que és com una espècie de zombi.
Exacte.
Hi ha una pandèmia per tot el país.
Això és una mica actual, eh? Per sort o per desgràcia.
Sí, hi ha una pandèmia amb la qual doncs, els vilatans es tornen zombis.
Mm-hmm.
Però el tema dels zombis, el bo és que aquesta sèrie es va coent a foc molt lent, O sigui, en els primers dos capítols gairebé no es veu res de zombis. Et treball... T'expliquen...
És com un misteri, no? Aguanta el misteri
el
desvetlla més tard.
I et van presentant els personatges, val? Mm-hmm. I comencen, o sigui, els primers dos capítols estan més proper a Joc de Trons, salvant mm-hmm. les distàncies, que a The Walking mm-hmm. Dead.
Mm-hmm.
Ah, llavors, però... aquesta és la gràcia. La gràcia uh-huh. i el que fa el director, que és Kim Sung-ho, val?
Mm-hmm.
Es basa en una webcomic manga... una uh-huh. còmic manga que es fa a Corea per fer aquesta sí, adaptació sí. i treballa molt la dualitat aquesta entre tot el que és l'acord, totes les intrigues, les traïcions, tot el que es va muntant per un costat mentre s'intenta resoldre tot el tema de la pandèmia zombi que hi ha a la uh-huh. població.
Però hi havia algunes hi ha alguna diferència amb The Walking Dead? En
sí,
visual,
sí, sí,
almenys?
Sí. Sí, de fet, primer de tot, a part que The Walking Dead és un ritme molt frenètic, és molt explícit, bé, els zombis també estan molt, doncs, lo típic, la carn penjada, la pell esguirxada, no? En el cas dels zombis orientals d'aquesta sèrie, no es veu la cosa tan truculenta, no?
Tan gore, tan sanguifetge, no?
Temps,
podríem dir.
Clar,
és més
els zombis són molt ràpids. O sigui, s'assemblaria més als zombis de 28 dies després
que
no els de George Romero.
I t'hi has enganxat?
Sí.
Perquè està ben explicat. I
una
vegada et presenten els zombis, igualment continues tenint ganes de continuar. No és que el tercer capítol diguis, va de zombis, ho deixo. No,
perquè, clar, o sigui, es va relativitzant els dos temes. O sigui, no és que tot el rato sigui matar zombis i no. No, el príncep hereu se'n va al nord, va buscar un vell amic seu que és mentor, perquè l'ajudi tant a poder veure el seu pare,
mm-hmm.
que descobreix el que li
sí,
passa,
sí.
i al mateix temps intentar solucionar allò de la pandèmia que viu el poble. A més, mm-hmm. juguen molt amb les classes socials, no? Els rics tenen gran menjar, tenen carn i tal, mentre que la població pobra té que menjar d'herbes, no? O del que li deixen.
Això t'anava a dir, si hi ha una crítica social, no?
Exacte.
Perquè apareix, pel que hem escoltat, hi ha un autoritarisme, no? O el poder en la seva
Exacte.
Concepció més negativa, més inhumana,
sí, sí,
més bèstia, podríem dir.
I els actors treballen superbé, no són coneguts, evidentment, aquí, però sí que és un treball molt, molt ben fet, el director juga molt bé amb escenes lentes de palau, d'intrigues, amb la violència quan lluiten contra els infectats.
Mm-hmm.
Llavors, en aquest sentit, està molt bé. És una sèrie que es pot trobar a Netflix. Ai, els amants mm-hmm. de Netflix, que us penseu que tota la setmana no posaríem cap. Doncs aquesta sèrie és de Netflix.
Fantàstic.
I van per la segona temporada, o sigui, acaben la segona
sí?
temporada...
Uh-huh.
I són 6 capítols per temporada, o sigui, són de 50
perquè...
minuts cada capítol.
Sí.
O sigui que...
Ah, molt bé. Aquí també hi ha una altra coincidència amb Joc de Trons, que eren 10 capítols i amb una qualitat que podria ser una pel·lícula.
Exacte.
De la qualitat, la densitat i també en fet que estava. Guillem Iniesta, el nostre expert de sèries, t'hem de dir adéu, fins demà, i agrair
demà.
Que estiguis aquí amb nosaltres.
Molt bé. Un plaer. Adéu. Fins demà. Adéu.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
I a més, i és el darrer, l'educació serà protagonista del programa. Avui, a l'altra banda del fil telefònic, hi tenim dues dones. I dues dones apassionades per la seva feina. Són mestres i estan molt conscienciades de la importància de la seva tasca i més encara de la tasca que fan al centre on ara mateix treballen, que és el CEIP Espont de Sot Gotleu, Palma. Amb qui ja anem? Amb la Maria Antònia Crespí, directora d'aquesta escola, i amb la Núria Marín, una de les professores. Molt bon vespre, Maria
bon
Antònia,
vespre.
Núria, com estàu?
Hola, bon vespre, molt bé.
Aquí, preparant el tercer trimestre.
Ai, sí, no aturau, encara que sembla que ho estem, però no, els mestres no heu aturat, i els pares i molts col·lectius tampoc.
No.
El CEIP Espont no és com la majoria d'escoles de Palma. Té algunes peculiaritats. Mm-hmm. Maria Antònia, per exemple, mos les podries enumerar un poc, per si hi ha persones que no saben de quina escola estem xerrant.
Sí, mira, el CEIP Espont és una escola que ja té 30 anys de trajectòria. És una escoleta molt petita, Son Gotleu, és una línia, només tenim 10 aules, i bé, és una escola que sempre ha apostat per la innovació pedagògica, se fa filosofia 3D8, projectes de treball i moltes iniciatives d'educació fora llibres, vull dir, que s'entén així com més mm-hmm. ràpidament, no?
Sí, sí, sí.
Era una escola que, encara que estàs dins Son Gotleu, molta gent la triava pel seu projecte educatiu, i a poc a poc la barriada mos ha engolit també, com a la resta de... I el nostre alumnat ha fet un canvi molt important. Ara ja som població del barri 100%. I tenim aquesta... Sí, tenim aquesta sort de tenir aquesta riquesa de la situació que tenim en el pont, vull dir, dels nostres alumnes i les nostres famílies, i a la vegada la idea pedagògica del claustre innovadora mm-hmm. i cap endavant.
Mm-hmm. Quan es va decretar aquest confinament, dilluns mateix, la majoria de pares, d'alumnes, d'escoles, instituts, universitats, vam començar a rebre tot seguit de mails, d'informació, i la veritat és que aquella setmana va ser un poc difícil, perquè semblava que s'havia de suplir les 5 hores d'escola a casa. Això era possible en algunes llars, però en d'altres, com passa amb molts alumnes de la vostra escola, l'escola virtual no existeix, és aire.
No
sé si la Núria ens vol explicar per què no existeix. I ja que no fas això, què has de fer, Núria, si no poden esperar tot el dia pendent d'un mail?
Això que has dit, no? La primera setmana va ser desconcertant per tots, també per nosaltres, perquè, clar, nosaltres tampoc no sabíem molt bé quin era el nostre paper i què se'ns estava demanant. Llavors, per una banda, veus que te comencen a arribar ofertes d'enllaços, d'activitats online, i llavors dius, a veure, primer, jo no faig aquest tipus de feina a la meva escola. A la nostra escola no tenim llibres, nosaltres no treballem per fitxes, nosaltres aquesta idea del professor s'agrava i fa una classe i els alumnes emplenen uns exercicis no és la nostra manera de fer feina. I per altra banda ens en vàrem adonar que teníem quantitat d'alumnes amb els que no podíem contactar. Però no podíem contactar perquè no tenien a lo millor ni mòbil. I,
ostres,
bé,
pensava que el problema era l'accés a internet, no pensava que el problema fos l'accés al contacte.
La primera setmana la nostra feina va ser aquesta, va ser localitzar a tothom, d'alguna manera, a través d'un mòbil, a través d'un veïnat, i veure quines eren les necessitats que tenien. Mòbil la majoria sí que tenen, el que passa que tenen mòbils que no els hi permeten segons quin tipus d'aplicacions. Nosaltres els hi vàrem oferir aplicacions Clar. Per estar en contacte i ens deien és que no el podem instal·lar perquè ens rebenta el mòbil.
Ja, i llavors, que el fan servir per poca cosa més que xerrar, que és la... Perquè
Exacte.
Servien els mòbils abans, no? Fins que tots...
Exacte.
Abans dels smartphones s'havia només com el fixe per parlar.
Sí, o molt poca capacitat i que no poden davallar-se aplicacions.
Clar,
vàrem passar, jo crec que, no sé, a Maria Antònia, jo crec que van ser dues setmanes, les dues primeres setmanes, que la nostra tasca va ser això, va ser localitzar-los.
Quedàvem secs, quedàvem incomunicats amb ells. I clar, d'un tracte tan diari, tan quotidià, i fent feina així com la feina, que és tan propera, tots mos coneixem a l'escola. La Núria és tutora d'un grup, però en realitat coneixem a tots. I era com a de cop i volta, up, tothom t'ha desaparegut. No?
Estàveu orfes vosaltres, també.
També, sí.
Però
també
més encara que... Clar.
Clar, llavors, sí. aquest tipus de feina que semblava que ens deien no, és que heu de seguir treballant com si estiguéssiu a l'escola, no?
Tot això i de manera competencial. Aneu, ja, Núria?
Sí. Mare tot meva. Això ens va trontollar, no? A veure, què passa si jo tinc el 50% d'alumnes que encara els estic localitzant o que l'única cosa que puc fer amb ells és cridar-los i xerrar amb ells. I això, aquesta va ser una part molt positiva, que jo destacaria, sí. I que sí que crec que és important, el contacte. El fet de que ens plantegéssim, perquè això ja va ser un acord d'escola, de cridar periòdicament a totes les famílies, jo crec que va ser una cosa molt positiva, i demanar-los.
Perquè és personalitzat, això no passa a una altra escola. A part, bueno, és una feinada,
no sé si per... és una... No ho saben, han tant de bòlit que quasi no saben ni què fan els altres. És vera, perquè tothom com a sobreviu, no? O va prenent iniciatives, és que és una sensació de decidir el dia o el minut.
Mm. Sí.
Tot el que programes, tot el que pot... Mira que nosaltres estem acostumats, perquè fent feina com fem feina nosaltres, no pots programar gaire més enllà de 15 dies. Tu no pots saber juny on seràs al setembre fent feina així, perquè vas per interessos, vas per motivacions, per situacions d'aula. Però així tot, això encara és més extrem, perquè va per hores. És brutal.
Però el contacte aquest personal va ser molt important, perquè ells mateixos se quedaven sorpresos de que els cridassis, que els hi demanassis com estaven, que els hi demanassis si tenien possibilitats de tenir una tablet o un ordinador, quina de parlar amb ells, i mira, és que estaria bé que anés llegint, jo li vaig donar un llibre. I llavors va començar a establir-se un lligam, i bé, alguns m'enviaven fotos de la feina que havíem fet per veure. I després, als alumnes també els hi feia molta gràcia. Era com que tu entraves a casa seva. Algun me deies que encara estic en pijama i estic berenant. I clar, berenant, xerrava amb sa mestra, no? I li explicava. I jo crec que aquesta és una part molt important.
Això segur que està fent escola. Sí. Jo volia que Anna Maria Antònia m'expliqués una mica quina és la iniciativa que vares tenir juntament amb una coral de dones, en la qual tu estàs, directament relacionada amb aquestes famílies, perquè les persones que ens escoltin sàpiguen de quin tipus de famílies parlam, perquè no tenir accés a internet, o que els pares no puguin estar tot el dia pendent dels nins, tots ho entenem. Però...
No, clar, mira, jo canto des d'aquest curs amb el cor de dones de la UIP i el primer divendres de la setmana de 16 de març, el primer confinament, que diguem, la primera de confinament, que tot era això, tan frenètic i tant d'això, fèrem, com que mos agrada tant la trobada, quedàrem a l'hora de l'assaig, però per fer una trobada virtual. I res, i cada una, que som de diferents àmbits i diferents, doncs vàrem estar parlant, no?, de cada una com estava. I just aquell migdia havien sortit les instruccions per totes aquestes targetes menjador famoses de dopes per donar aliment a les famílies. I clar, acabaven de rebre les instruccions i tot era molt frenètic, que en dos dies havíem d'avisar les famílies, el tercer arribaven, els quatre els havien de citar tothom, i això, per contactar les nostres famílies, era molt complicat. N'hi havia que encara no havíem contactat per dir hola, com estàs, i ja pensàvem que els havíem de citar per això. Pensa que d'una escola de 200 alumnes, nosaltres tenim 85 beques de menjador. Clar. Això vol dir que som un menjador social, vaja.
Un 40% gairebé, sí, és un percentatge molt elevat.
I aquests que compleixen els requisits i els hi donen la beca, perquè gent n'hi ha més. Però aquests són els que compleixen requisits. Bueno, un frenètic. I clar, anàvem parlant d'això i era aquell moment en què també se deia que els equips directius no hagin d'anar a escola, no? Perquè érem els únics que anàvem ja en torns. I nosaltres era un moment que dèiem, però bé, però és que això s'ha de fer, això, donar targetes per donar menjar, no sé qui ni com, però si no, és igual, nosaltres hi anàvem, això s'ha de fer. Bueno, i va sortir aquest tema, no?, de que jo com aconseguiria 80 bolígrafs per dimecres, si tot està tancat, si els comerços estan... Jo on podia anar a comprar 80 bolígrafs, i me deien, bé, però cadascú que dugui el seu, no? I jo dic, jo no puc assegurar que cadascú dugui el seu bolígraf. Com
que no? Sí, sembla una rucada, però no ho és.
No ho és, i clar, xerrant això deia, però jo com, amén. I anàvem xerrant, no?, de que no és el mateix estar confinat, com jo visc el confinament amb les meves filles, que Déu-n'hi-do,
que està confinat a un pis patera, que està confinat en algunes situacions que nosaltres coneixem o que sabem d'infants en la situació que estan, on les finques, simplement passeja't per Sant Gotleu un dia i mira les façanes de les finques i no importa que sigui Halloween, i després imagina't com deu ser el pis per de dins. A més, alguns alumnes mos han contat, o famílies, que tenim humitats, que no mos ho arreglen, que no sé què, i penses que són set allà de dins. Bé, mil històries. I sí, elles van començar a parlar de dir, mira, però jo tinc a casa quaderns que no utilitz, no? Perquè així tot, els divendres, com es varen dir dilluns, no tornam, sobretot en els més petits, en infantil i primer cicle, mos varen posar a fer paquetes de pinturetes de colors, paquetes tosquets de fals, fotocòpies de mandales i coses entretengudes. Perquè
clar, perquè n'hi ha que no tenen tot això a casa.
No tenen. De fet, quan telefonàvem per dir, vendreu per les targetes menjador, jo els demanava, necessitau alguna cosa més? Perquè nosaltres sabíem que no donaríem simplement una targeta. Nosaltres veiem que les famílies no tenien amb què. I era la primera setmana, si arribàvem en aquestes alçades, imagina't, sobre què. Perquè no sabíem res, bé, no saps res com anirà. I res, elles se varen mobilitzar, varen fer com una crida molt ràpida, perquè això va ser un parell de dies, realment, i una que viu a Puigpunyent va passant el cotxe així, amb guants, mascareta, tot el que toca, deixar-me una caixa en cartolines, amb pintures de tot tipus, quaderns de tota mida, coses que tenien, que els mestres moltes vegades replegam, no? Som un poc així. I elles també ho són, i van dir, vinga, Jess, aquí tens contes, això, aquí tens tal... Fins i tot van contactar amb una papereria que tenia material obsolet, que mos va fer una entrega, mos va d'un transport de caixes i caixes, i va ser fantàstic. Aquell dia, el dia 30, que en el final donàrem les targetes, varen posar dues taules grans a l'entrada de l'escola, venien, signaven a les taules així com en tots els protocols, i després els dèiem, i agafeu d'aquí allò que vulgueu. El cuiner també va aprofitar de buidar gelera i va treure iogurts, i va treure pomes, i va treure de tot, i la gent en realitat s'enduia una targeta que li bastaria un temps determinat, però a la vegada s'enduien puzzles, bé, trencaclosques, fols, pintures, el que sigui, quaderns, i això els hi donava alegria, ja? Perquè, clar... Menos mal, i en aquell moment era dia 30. D'això ja m'apareix. A mi m'apareix que ja fa una eternitat d'això.
Bé, la qüestió és que heu fet allò que veieu de fer. Maria Antònia Crespí, bueno, directora d'Espont, Núria Marín, professora d'Espont, moltes gràcies per el vostre temps. Ha passat volant. Duim 10 minuts. Duim més de 10 minuts. Mos hem d'acomiadar. Un altre dia repetim. Cuideu-vos.
Molt bé. Moltes gràcies.
Adéu.
De viure per tot va agafar el primer avió, a seu costat es va seure tothom, ningú volia perdre-se que el bo s'enlairava en direcció.
I encaram ja la recta final d'aquesta primera hora d'Equip de Guàrdia. Com ho fem? Amb un somriure i amb aquest tema musical. Ell és León Manso i aquesta cançó du per títol 7.200.
Amics amb moltes opcions de veure sempre el millor que hi ha dins les persones que mai han cantat. A ningú. Ara jo cantaré per tu. Ara. Esperàvem veure com el motor explotaria també un aleró. Les mascaretes van sortir de cop, ell l'abraçava per tenir-la a prop, volant dos veia passar per damunt. sense pensar resaven fort tots junts. Si una pregària pot arribar al cel, espera que este sigui molt fidel. Ell va pensar que era el millor moment per demostrar que vol dir conseqüent. Es va posar a tocar els comandaments, botons i llums de colors diferents. Tira miracle, dira més destí, però les rodes van tornar a sortir.